camins.
Argentina será campeón del mundo. Argentina, 3-2 arriba en la serie. Dale cachete. Hacelo, por favor, Montiel de Perón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Campeón del mundo! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Gonzalo Montiel entró a la historia! ¡Argentina ganó 4-2 la definición por penales! Después de un partido infartante, de un tremendo 3-3, Argentina campeón del mundo de Qatar. Después de 36 años, volvemos a gritarle al universo, Argentina campeón del mundo. Tras 22 años de hegemonía europea en los mundiales, Argentina vuelve a llevar la copa a Sudamérica. De nuevo Argentina cambiando la historia. Argentina campeón del mundo. 36 años después de México 86 a Qatar 2022.
Quina nit, nois. I avui és dilluns després al Camins. Jo tinc la veu tocadeta, però els de Ràdio La Red, aquest és el locutor Leo Gentili, també es van deixar tota la veu en la narració d'una nit màgica, d'una nit històrica, que avui comentarem àmpliament en el nostre dilluns d'esports aquí al Camins. Però ara us donem la bona vesprada d'aquest dilluns 19 de desembre del 2022, dia 1 després del nostre programa especial Sagrada Família, la qual va il·luminar la nit de divendres per primera vegada els terminals de les Torres dels Evangelistes Lluc i Marc, commemorant així la finalització de la seva construcció, amb la presència del cardenal Joan Josep Omella com a testimoni. També varen viure en directe el concert de Nadal que es va portar a terme des de la pròpia Basílica, tot amb la companyia inestimable d'Ignasi Miranda i amb la col·laboració clau de Sílvia Muñoz com a enviada especial als peus de la Sagrada Família per viure l'encesa i l'ambient. Tot això va ser divendres. Si voleu recuperar els nostres continguts d'aquell i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, el Tinder, i al web radioestel.cat. Tenim allà totes les fotos, però no tenim ni de la Paula ni del Ferran. Si voleu fotos d'ells, us envieu... Bueno, les podem enviar per mail. Podeu enviar un correu a camins@radioestel.cat, camins@radioestel.cat, demanant-les fotos de Paula i de Ferran. Us les enviem. Foto de Ferran, foto de Paula, amb dedicatòria personal. Segurament Ferran farà un microconte, que està molt llançat també amb aquestes coses. Només faltaria. Avui dilluns us hem preparat una Macedònia nova com a cada nit, Macedònia de tres parts. Abans que res us farem l'actualitat de la mà de Pere Juventí i de la Carla Buigas, que ja estan preparadíssims. Després farem palès la nostra vocació esportiva, que ha guanyat terreny aquesta temporada, els dilluns. Ara que ja tenim campió del món, ara que ja tenim la final finiquitada, ara que Argentina ja llueix la seva tercera estrella, comentarem tot el que ha donat de si el Mundial i ho farem amb Dani Solsona, gran amic d'aquest programa i analista de primera categoria. Un plaer comptar amb ell, amb la mirada del Dani. A més, volem saber com es va viure la victòria entre els argentins, aquesta passió que tenen, els que la van viure aquí a Barcelona. La celebració va ser multitudinària, però ens interessa una mirada des de dins. És per això que hem quedat amb Facundo González, directiu de la filial d'Argentina a Barcelona. És una mena de club de fans de la selecció argentina, perquè ens expliqui com varen viure tot plegat. I a la part final del programa fem un canvi radical de tema, gir copernicà, això és la Macedònia de la ràdio, o no? No sé si és un gir copernicà, perquè el futbol també té molt de literari, i la Carla Buigas ens presentarà el seu reportatge sobre la connexió que hi ha entre hàbits de lectura amb l'univers de xarxes socials com TikTok. Està relacionat, ja veureu, i ho demostrarem en conversa amb la booktuber Mixa, tot un món per descobrir. La ràdio nocturna de la casa des de l'Infils Snow és molt dilluns. L'equip del programa de ressaca tras la festa del Mundial i el sopar de Ràdio Estel, no ens oblidem que va ser divendres. Ferran és més mate que persona, calla que Paulita no le dé por cantar, i jo més albiceleste que mai. Això és Camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Una de les finals del Mundial més trepidants de la història per coronar un futbolista que ha marcat tota una època. A partir d'ara obrim temps d'esports al Camins. És un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo.
Camins.
Dani Solsona, bona vesprada.
Ah.
Hola, Dani.
Ah. Hola.
Hola, hola, ara t'escoltem, Dani.
Perfecte.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí? Nosaltres encantats de tornar a saludar-te. A veure, anem a posar fil a l'agulla tot el que es va viure ahir amb la teva ajuda i el teu anàlisi. Clar, perquè es va viure a l'estadi Lusail. Va ser una final apassionant, gols, girs de guió, molta passió, petits miracles, diria, i el títol finalment per Argentina. La millor final d'un Mundial que recordes, Dani?
Possiblement sí, perquè amb tots aquests canvis que Argentina va començar dominant, després amb el 2-0, doncs, va entrar en acció Mbappé i aquest resultat incert, doncs jo crec que sí, que va ser una de les millors, si no la millor.
T'esperaves aquest domini tan brutal d'Argentina en la primera part i bona part de la segona, sí, també?
No. Jo, van estar, no sé, 60 minuts o 70 minuts que Argentina va ser una selecció molt, molt competitiva, que va dominar, va controlar el joc, que va fer el que havia pensat l'entrenador, i en canvi vam veure una França que ja havíem vist alguns partits de França que sembla que tot ja està bé, que bueno, que ja vindrà Mbappé i ens marcarà el gol, que anem a esperar, no controlem molt els partits, però tampoc ens fan moltes jugades de gol, anem guanyant els partits perquè hem de canviar, no? I això li va passar factura. Jo crec que Deschamps no va estar encertat a l'hora no de posar els elements que va posar, perquè pràcticament era l'equip titular, sinó que davant tenies una selecció amb un element molt especial, que és Messi, i que aquest jugador està una mica entonat i no està encara al nivell de fa 4 o 5 o 6 anys, però clar, si tu el deixes pensar, el deixes moure's i no té una pressió a sobre i no hi ha un marcatge, evidentment que et pot fer el que et va fer i moltes més coses.
Clar, jo crec que en aquest Mundial, tot i que ja venia d'una trajectòria molt bona, però hem descobert la majoria d'aficionats la figura d'Scaloni, perquè recordem que Àngel Di Maria, que és una aposta seva per la final, venia de no disputar minuts des de la fase de grups i ahir se la va jugar posant-lo com a titular per la dreta de l'atac, i el balanç immillorable: desbordament, combinació, penal forçat i gran gol. Una aposta forta d'Scaloni que ha sabut anar reconvertint-se durant tot el torneig?
Sí, ha anat modificant, i segons han avançat els partits, i en molts partits, en funció dels resultats, doncs anava modificant coses. Començava potser amb una defensa de 4 i anar guanyant el partit, i els darrers 10 minuts canviava una defensa de 3 centrals perquè els carrilers arribessin més, i així ha anat traient els partits, i al mig del camp, doncs l'altre dia a la final va estar Di Maria, que no estava entrant perquè tenia unes molèsties, sí, i perquè Scaloni al mig del camp també, en funció de la selecció que jugava, doncs posava uns migcampistes de més de contenció, que no vol dir que no tinguessin bon peu, sinó que ahir a la final va jugar Di Maria, no va jugar Paredes. Uh-huh. De Paul desplaçat, amb McAllister, Enzo, que els primers partits no jugava ni Enzo, ni McAllister, ni jugava Julián Álvarez, que jugava Lautaro, però doncs, quan van entrar ho van fer bé i ho van mantenir. No? Jo crec que el seleccionador ha estat al nivell, a un gran nivell, diria jo, de lo que requeria la selecció argentina.
Efectivament, i a més després la seva emoció, a mi com a mínim em va encomanar, la emoció que va sentir. Després és que, Dani, el futbol, avui s'està comentant moltíssim a les xarxes, a totes les tertúlies, és que és un esport increïble. Tot el partit França desapareguda, Kylian Mbappé inclús desaparegut, Griezmann, que ha fet un gran mundial fins la final, no tocava pilota, i del no res, podríem dir que és l'efecte Madrid, sense fer res. De sobte, minut 70, pam, dos gols, en un minut, partit empatat, bastant increïble, no? I força també la mentalitat dels argentins, que normalment quan un equip remonta d'aquesta manera, deixa molt tocat al rival, però els argentins estaven amb una mentalitat molt forta també.
Sí, 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 però això demostra també el que tenen els grans cracs, no?
Sí.
Com el cas d'Mbappé, que vull dir que no va estar a un nivell, perquè és que no van estar bé, perquè és que van tapar molt bé a Griezmann, que jo estic d'acord amb el que ara estaves comentant, que per mi Griezmann ha estat un dels millors jugadors al mig camp, amb un rol que dius, doncs no era el que havíem vist fins ara, doncs al mig del camp, en llibertat, tocant, organitzant de primera, a un gran nivell, no? Ahir a la final no va tocar ni dos pilotes, això significa el bon treball o el gran treball que van fer la línia de mitjos d'Argentina. Però després tens els cracs que a la millor no hi són, no perquè no els hi arriben pilotes, o perquè quan agafen la pilota a Mbappé ja saben que és molt ràpid i sempre té un parell de jugadors a sobre i no pot exprimir el que sap fer. Però, clar, després et fa aquella rematada que va ser boníssima,
increïble,
un gol.
Sí.
La veus i dius, home, sembla fàcil, no? Et ve, remates i ja està, no? Però no, l'has de rematar, l'has de posar baix i ja has de marcar. Bueno, això tenen, però també recordem a Argentina, molt forta mentalment. Per què? Perquè contra els Països Baixos va passar el mateix.
Uh-huh.
I en canvi a la segona part de la pròrroga contra els Països Baixos es van refer un altre cop, inclús van tenir les ocasions ja per marcar, però no ho van fer i després van anar a la tanda de penals. No, molt bé, molt competitiva Argentina.
Increïble, sí. Vull treure un nom propi, més enllà de tots els que ja has esmentat, que és el del Dibu Martínez, el porter argentí, amb aquesta mà increïble que treu a Colo Muani per salvar la derrota del seu equip ja en les acaballes del partit, que hagués estat el 2-3. Tot un personatge, no? El Dibu, el coneixies tu?
No el coneixia. A més, cada vegada que deien el Dibu, havia de buscar, dic, qui no el trobava. Dic, Dibu, no, doncs es diu Martínez i tal, no? Impressiona. Ja a la tanda, a part de la parada que tu has comentat al final de Colo Muani,
sí,
que la treu amb el peu quan Muani tenia tot a l'abast, perquè és una pilota que et queda botant, a l'afrontar dins de l'àrea ja estava, i és d'aquelles que tots els jugadors volem que ens arribi una ocasió d'aquestes, no? Que pilota votant i tal, els entrenaments aquestes marques gols a punta pala. El que passa que després arriba el partit i hi ha 80.000 persones, tens el porter que et tapa i moltes coses, no? Però és que fa a la tanda de penals, jo ja que estàvem fent el partit per RAC1,
sí,
és que és d'aquells que quan vas a tirar el penal veus un porter que fa 1,95 m i veus la porteria molt petita i a més es va movent i et va dient i tot això, jo crec que intimida, sí.
I a més és un d'aquests porters que juga molt a la psicologia del xutador, que li va dient coses, li fa ganyotes, els posa nerviosíssims. Mira, tinc la sensació, Dani, a veure com ho veus, que l'Argentina, jo crec que en aquest Mundial ha fet una feina mental molt important, que tots estaven molt conscienciats que Leo Messi, per tot el que ha estat, doncs es mereixia coronar la seva carrera amb un Mundial, i que s'han conjurat perquè així sigui. Perquè jo crec que nom per nom no són superiors a França ni a altres seleccions. Creus que aquest punt de motivació extra ha estat clau? Perquè jo crec que sí.
Sí, és una de les raons també, és veritat, però Després has de fer les coses bé, eh? Recordem que va començar contra l'àvia i semblava que tot estava ja... tot anava a terra, no? Però sí. Scaloni ha aconseguit que els jugadors que rodejaven a Messi, doncs bons jugadors, d'un perfil, diguem, entre cometes, eh? Perfil baix, humils, de sapiguent que tenen a un crac i que s'ha de treballar per aquest crac, que ell ja traurà les castanyes del foc en moments determinats, i que, a més, tenen bons elements. Jo, per exemple, no coneixia McAllister. Sí. No coneixia.
Jo tampoc.
Sé que juga al Brighton, perquè després, clar, comences a mirar, dius, home, McAllister, dius, puf, al Brighton, tal. Doncs ha fet una tasca brutal, tan defensiva com després d'arribar de segona línia, no? Enzo, que té 21 anys i està fent ja una molt bona temporada al Benfica. Bueno, De Paul a mi m'ha sorprès, perquè, clar, veient el De Paul a l'Atlético de Madrid, doncs el veus i dius, sí, no fa malament, però no et soluciona res. I, en canvi, amb Argentina, doncs, inclús jugant per banda dreta.
Sí, sí.
Bé, va aconseguir, torno a repetir, fer tot això amb una defensa, amb un Otamendi que no ha fet soroll, però que ha fet una feina tremenda. La veritat és que Messi s'ha trobat molt còmode i, a més, amb un altre jugador que també ha treballat de manera brutal, que és Julián Álvarez, que ja és un City, però bueno...
És que són molts elements i jo crec que al final dona tot aquest compacte d'equip que és solidari, que s'han ajudat els uns als altres. Ja per acabar, una darrera pregunta que et vull fer, Dani. Si es donessin les circumstàncies, recuperaries per a un darrer any de Blaugrana a Leo Messi? Creus que això seria una bona idea per a la dinàmica del Barça, de Xavi?
Pregunta...
Espinosa, pregunta.
Resposta complicada. Home, a veure, no ens hem d'enganyar. Hem vist a Messi, l'hem vist bé, ha estat determinant, però no estava com estava abans, no? Uh-huh. Tornar a venir al Barça, has de fer un equip que estigui una mica rodejat amb jugadors que entenguin que tenen un jugador que correrà menys o correrà o poc, sí, però que pot ser que et marqui gols o que faci faltes o que et faci alguna jugada, clar, i tu tens uns altres elements ara. Tens a Lewandowski, què fas? On te'l poses, a Messi, ara? A qualsevol lloc, perquè és bo. Va, sí, ja ho sabem, però has de treure Dembélé, vale que sí, tal. Vull dir, jo, tal, dins d'aquest context d'ara mateix del Barça, jo no el veig.
Clar, aquí jo t'ho dic com a culer, ara mateix tenim el sentiment en efervescència i jo crec que el que ens agradaria és veure un de les dans, no? Aquesta expressió que està tan de moda, un darrer ball de Messi amb la samarreta del Barça. Sí que és cert que potser de manera, si mirem només la vessant esportiva, doncs té més ombres que llums, però seria molt maco. Jo crec que sacrificaríem una mica tot això per veure'l un altre cop. Dani, t'acomiadem. Moltes gràcies per estar amb nosaltres uns dilluns més i que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies. Bona nit.
Una abraçada. Adéu, adéu. Vinga, fem una pausa i encara tenim més Messi i més Mundial.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
Els dilluns fa molt fred a Ràdio Estel. Després del cap de setmana.
Pensa que només està Laura Polo per aquí, però Laura que no Polo, calenta.
Jo he de parlar amb ella perquè deu anar per aquí vestida com si fos esquimal, perquè el que hi ha els dilluns a 6 del matí...
Camins.
Ràdio Estel.
Pensa que és de Balaguer.
Deu ser això.
Expliquem històries.
El Leo de los arrabales de Rosario, el que jugaba a la pelota en la calle de tierra y que de grande supo cargar sobre sus espaldas con sus sueños y los de todo un país, con nuestras frustraciones y exigencias a veces desmedidas, el que tantas veces puso lo mejor de sí mismo y no le alcanzaba, hasta pensó en renunciar. Menos mal que no lo hiciste y ojalá que este no haya sido tu último baile, porque a la selección le faltaría música. Y miro al cielo y digo, esto también es tuyo, Diego, porque desde que te fuiste para allá, Argentina no para de ganar. Seguro que arriba harás pesar tus influencias y es lógico, entre dioses se entienden. Argentina es el campeón del mundo por talento, por rebeldía.
La victòria argentina contra França i aquest nou alçament com a reis del futbol mundial després de 36 anys des de Mèxic 86 ha posat de cap per avall el món del futbol, però especialment els dels aficionats i seguidors de l'Argentina, com no pot ser d'altra manera. I si hi ha una afició calenta, lliurada, apassional, són els argentins. Facundo González és directiu de la filial d'Argentina a Barcelona i volem comentar breument amb ell com s'ha viscut aquest triomf històric. Facundo, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena por la parte que os toca.
Muchísimas gracias.
Ahora enseguida te pregunto por el partido de ayer y por el título, pero antes que nada me gustaría que me presentaras qué es la filial de Argentina en Barcelona, porque tengo entendido que no solo hay una filial de la selección, sino que hay también filiales también de muchos clubes argentinos. ¿Cómo funciona eso?
Sí, mira, nosotros, en mi caso, yo soy, bueno, hincha de River, somos de la filial de River en Barcelona. En este caso están las demás filiales de otro equipo, de Boca, Independiente, etcétera.
Sí.
Pues nosotros somos un grupo de amigos que hace 3 mundiales nos juntamos y decidimos traer un poquito las cosas para acá y que la gente se sienta más o menos un poco más cerca de Argentina. Y empezamos así con el mundial, cuando llegamos a la final con Alemania, no nos tocó.
Sí.
El de Rusia, el mundial pasado, también se nos complicó. Bueno, y este, gracias a Dios, se nos dio.
Uh-huh.
Somos un grupo de amigos de 12 personas. Hace todo por amor y a puro pulmón. Y a mucho trabajo, mucho estrés, pero siempre con amor y pasión.
Estupendo, porque es que esto lo tenéis los argentinos. Sois pasionales, sois arrebatados. Sois el tango, Facundo. Escucha una cosa, ¿dónde viste el partido?
El partido lo vimos en Latin Palace. Ayer teníamos 4 discotecas, las 4 salas más famosas de Barcelona. Estábamos en Pachá, Latin Palace, Carpe Diem y Bestial. Pero yo lo vi en Latin Palace. Había una 1.500, 1.600 personas en esa sala.
Claro, no sé si tenías que trabajar esta mañana, pero ¿duró mucho la noche o qué?
No, la verdad que no me tocó trabajar, gracias a Dios.
Vaya.
Terminó el partido eso de 6:30 uh-huh. Y a las 8:30, 9 estábamos en Arco de Triunfo, ya con había ayer se juntó 15.000 argentinos en Arco.
Sí.
La noche terminó eso de las 3-4 de la mañana, la
bueno,
verdad.
Bueno, no está mal, son unas cuantas horitas dándolo todo. Imagino que la canción más repetida, esta que se ha hecho famosísima también por el impulso que le han dado los propios jugadores de Scaloni, muchachos, ¿eh?
Sí, la canción esa es Es muy linda, la verdad.
Muy linda, que además engancha, que yo mismo me sorprendo cantándola, ya ves tú, porque aquí en este programa hemos sido hinchas, unos hinchas más de la selección argentina por el vínculo que tenemos con Messi y porque nos caen muy bien los argentinos. Escucha, ¿qué noticias te llegan de familia o de amigos directamente desde Argentina? ¿Cómo se está viviendo allí? Porque hemos visto imágenes espectaculares, además filmadas con drones del obelisco en Buenos Aires, con 2 millones de personas en la calle. Aquello es una locura y falta que llegue todavía el equipo.
Sí, bueno, el equipo salió ya hace unas horas para allá, pero ayer cuando acabó el partido me llegaban imágenes y videos de lo que era mi familia, el barrio, todo era hermoso, hermoso, lleno, las calles llenas de gente, todo celeste y blanco, era muy lindo todo.
Argentina 78, México 86, Qatar 2022, muchos años entre el Mundial de Diego y el de Messi, se ha hecho larga la espera.
Muy larga, muy larga. Costó bastante, pensábamos que cada vez era más imposible, pero bueno, el Diego nos iluminó de arriba y gracias a Dios Leo pudo alzar la copa.
La figura de Messi, Facundo, si me permites que te pregunte, tengo la sensación que tras sus mundiales anteriores, la conjura de todo el grupo para ayudarle a ganar este mundial, la fuerza mental de todos ha sido clave. Todos querían, sus compañeros, que Leo levantara esta Copa del Mundo, ¿eh?
Sí, todo el equipo. Era como ganar la Copa más por Leo que por uno mismo. Todos queríamos ver a Leo levantar la Copa, hasta los mismos compañeros, y se notó estos últimos tiempos, desde la Copa América, hubo mucho ánimo también por el equipo y todo, así que, pero sí, es verdad.
Claro, ahora todo es alegría y todo es euforia y es normal, pero recordemos el primer partido del Mundial, que no ha sido un camino fácil, derrota contra Arabia Saudí, todos los partidos posteriores a vida o muerte, ha sido un Mundial muy sufrido también.
Sí, empezamos, bueno, con el partido el primer partido que nos anularon 3 goles.
Es verdad.
Y ya perder el primer partido se te viene como todo el mundo abajo. Al otro día estábamos todos sin ganas, preocupados. Pero después de partido, paso a paso, como decimos nosotros, se fue logrando el sueño.
Bueno, partido a partido, que es el lema de otro de vuestros argentinos ilustres, como es Diego Pablo Simeone. Claro, quería preguntarte también cómo viste la final, porque claro, te la voy a describir. Todo controlado, y de repente, 2 goles de Mbappé de la nada. ¿Microinfartos, Facundo?
Sí, bastantes microinfartos. En mi caso, creo que me la pasé más llorando que cantando en todo el partido, pero era de no creer, de película, estar ganando, estar arriba, que nos empaten, vuelvo en el último minuto, y los penales, ni los miré, la verdad que no los miré.
¿No los pudiste mirar? ¿Qué hiciste en el momento de los penaltis?
Estaba de rodilla con los ojos cerrados y no miraba, no podía, no me consumían los nervios, pero iba escuchando por los oídos de la gente de al lado.
Claro. Bueno, te puedo entender, ¿eh? Te puedo entender. Yo sí que los estuve viendo. Evidentemente no tengo la vinculación que puede tener un argentino, pero también lo sufrí. Y te quería preguntar también por el momento Dibu, el meta de Argentina, que evitó la derrota más cruel con este disparo a bocajarro de Colomuaní cuando faltaban 2 minutos para los 90 y con empate en el marcador. Esto sí que lo viste, ¿no?
Sí, todos esos goles, sí.
Porque claro, la parada del Dibu es que fue, yo aún estoy alucinando con esa parada.
Hoy con mi pareja lo mirábamos esa foto y mirábamos el tiempo que iba y no lo podíamos creer, decíamos, nos hacían ese gol y ya está, no salíamos campeones.
Sí.
Pero es de película todo. Como decimos nosotros, si no se sufre, no es argentino.
Muy bien, es una buena frase. Dos últimas preguntas para terminar. Claro, el momento súper emocionante que hemos descubierto a posteriori, ese momento de Messi justo antes de que lance Montiel el penalti decisivo de la tanda, que Lionel alza la mirada y pronuncia esa frase llena de simbolismo, vamos Diego, desde el cielo, como pidiendo la intercesión de Maradona. Maradona siempre presente también, Facundo, ¿verdad?
Siempre, en todos lados. Desde Messi hasta los más chicos que ni siquiera lo vieron jugar, es como nuestra religión, el Diego.
El Diego, bueno, a mí me flipa Maradona. Y una cosa, ya para terminar, claro, se ha dicho mucho en las redes sociales que la parte mala de la victoria de Argentina en el Mundial es que os vais a poner muy pesados los argentinos. ¿Qué os pondréis así, tan pesados como dicen, Facundo, o qué?
Mira, si somos pesados ya antes de salir campeones, ahora no va a haber quien nos aguante.
Y aquí está el titular. No va a haber quien nos aguante. Y tenéis todo el derecho del mundo, porque la victoria de ayer histórica, coronando a Leo Messi como rey del mundo, coronando una carrera fantástica, también con la figura de Lionel Scaloni, que nos ha encantado, y todos los jugadores que hemos descubierto. Facundo González es directivo de la filial, director de la filial de Argentina en Barcelona, y con él hemos querido conocer cómo se ha vivido desde dentro, ¿no? Desde dentro del ambiente argentino, desde los aficionados, esta apasionante victoria de Leo Messi y de toda la selección. Facundo, muchas gracias por estar con nosotros, por la amabilidad, y a seguir disfrutándolo.
Muchas gracias. Nos vemos.
Un abrazo fuerte. Venga, fem una pausa i el camins de sobte fa un gir copernicà. Parlem de literatura.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després... Reciclem més. Residumbas.cat. Generalitat de Catalunya.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 0222. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Ui, t'has tallat el cabell. El teu pelazo s'ha de treballar també una mica, no? I bueno, això...
Estallen les puntes.
Estallen les puntes, molt bé.
El magazín del vespre...
Després de cara a la galeria havia de dir que no, evidentment, però...
A Ràdio Estel.
Vinga, 14 minuts i arribarem a les 9. Seguim endavant, ara fem aquest gir copernicà. Hem pentinat de manera profunda tot el que ha donat de si el Mundial i aquesta victòria de Leo Messi. I ara tornem a saludar a la nostra companya, amiga i kinky del programa professional. Com t'agrada, que digui kinky. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada,
saps
Rafa.
Que ho dic amb tot el carinyo del món.
Sí, crec
sí, però no m'agrada,
igualment. Que no acabes d'entendre o no, el significat de la paraula kinky no crec que el representi
tu,
jo, però d'acord.
Tu la reinventes,
Carla. Jo, d'acord, si és així, sí.
Escolta, vas fer un reportatge fa poc, que es va estrenar com cada reportatge que feu el Prejuvent i tu al Punt i Seguit, però que avui volem recuperar, perquè a més hem preparat una entrevista i crec que serà molt interessant. I és que el 98,1% dels joves d'entre 16 i 24 anys a Espanya utilitzen el mòbil diàriament i més del 94% ha utilitzat internet en els darrers 3 mesos. És una xifra lleugerament superior a la de 2021. L'ús d'internet i del mòbil està completament consolidat en els joves, tant en maneres de relacionar-se com en l'entreteniment audiovisual, unes dades, però que arriben en el mateix moment que hi ha un creixement de la lectura dels joves. És interessant, això. En part gràcies a continguts sobre literatura que es fan a les xarxes socials. De com les xarxes socials poden suposar un pont cap al consum de literatura, has fet aquest informe, tu.
Sí, ens va cridar molt l'atenció de veure com el sector editorial, quan parlava del tancament del 2022, explicava, doncs, això, que hi havia un lleuger repunt en l'interès per la lectura en els joves. I, clar, apareix aquesta dada en el mateix moment en què hi ha la mateixa dada de que hi ha un augment del consum de les xarxes socials i l'internet en joves. Aleshores, vam buscar
el perquè.
Una mica el perquè i com es donava també aquesta situació. Uh-huh. I aleshores ens vam trobar amb el fenomen BookTuber.
BookTuber. Aquest és un primer concepte. BookTuber.
BookTuber, sí. Que era, són creadors de continguts, uh-huh. Influencers. Influencers, que ara és un...
Bueno, un terme molt... que està a l'ordre del dia.
Està millor. Molt consolidat ja aquest terme.
Sí.
Però són influencers de llibres.
Uh-huh.
I aleshores, per fer aquest reportatge, vam parlar amb la Misha,
sí.
Que avui ens acompanya.
Què tal?
Bon vespre.
Hola, Misha. Bona vesprada. Benvinguda. La presentem una mica, ¿vale?
La presentem una mica, i tant.
Prescriptora literària, dinamitzadora cultural. Agarreu-vos perquè ara diré un munt de coses que fa la Misha. Creadora del blog i canal Paraula de Misha. Uh-huh. Li agrada compartir la seva passió per la lectura i la cultura a través de tants mitjans com puguis. I avui en dia d'això no anem curs, eh?
Exacte.
Hi ha molts mitjans. Xarxes socials, emissores de ràdio com la nostra, Radio Estel, una ràdio, és l'eslògan que fem utilitzar aquí, televisió, participa a festivals literaris, presentacions de llibres, modera clubs de lectura, imparteix tallers creatius per a joves i docents a través d'una iniciativa que es diu Forfantic, és així?
Oh, m'encanta, ho has dit en anglès. Bueno, que moderna, això. Nosaltres li diem Quatrefantic, però...
No, és que estava dubtant, però dic, normalment aquestes coses en anglès vesteixen una mica.
És veritat, però no, és...
Quatrefantic, sí. Vale. I formes part, a més, entre d'altres, de l'Associació de Professionals de Dinamització Lectora de Catalunya. Per tant, ets una simbiosi com a persona amb la literatura i amb la lectura, Misha?
Oh, m'encanta aquesta definició, me la posaré al currículum.
Perfecte, te la regalo. A més, ets booktuber. Ho ha descrit bé, la Carla, o què, el tema aquest?
Sí, sí, ho ha descrit perfectament. Mm-hmm. Som creadors de contingut a YouTube i, com bé va explorar ella també en el reportatge, es pot dir que a totes les xarxes socials hi ha creadors de contingut de llibres. Hi ha comunitats de lectors. Mm. A Instagram hi ha els bookstagramers, a YouTube hi ha els booktubers, a TikTok hi ha els booktokers i a Twitter també, déu-n'hi-do, a part de gent amb molt mal humor i queixant-se per tot, també hi ha gent amant dels llibres.
És el pati de veïnes de les xarxes, Twitter, tot i que jo sóc molt fan de Twitter perquè, mira, aquest cap de setmana ho comentava amb els meus fills, perquè has de saber seleccionar el que fas tu, com a tota la vida, no? Mm-hmm. Tu has de muntar tu una mica al teu gust. I Twitter, si saps seleccionar, seguir a persones interessants, per mi, és la xarxa social que més m'encaixa. Per tant, aquesta figura del booktuber.
Sí, tant. A més, també el que té la Misha m'ha fet molta gràcia perquè tota aquesta gran descripció que has fet d'ella,
sí.
és que també queda una mica plasmada en aquests vídeos que fas per la gent. I, de fet, ets una de les pioneres booktubers. Mm-hmm. Aleshores... i sobretot que fas també contingut en català.
Ah, exacte, voldria puntualitzar que soc pionera de les primeres booktubers en català, perquè el fenomen booktuber pràcticament existeix des de que es va fundar YouTube. Hi ha booktubers que fan vídeos pràcticament en totes les llengües del món. Uh-huh. En català érem més poquets i des de fa uns anys vam començar també a crear contingut sobre literatura en català a YouTube i jo vaig ser de les primeres. I ara estic molt contenta de poder dir que ja som més d'una vintena, com mínim que jo tingui registrats de booktubers en català.
Però clar, Misha, tu ets molt... Si no és indiscreció, ets molt jove, tu, eh? I has fet moltes coses. Tinc la sensació que ets molt jove, com a mínim. Bé, o sigui, vas començar a fer aquests vídeos gràcies a un concurs, no?
Sí,
del portal.
Sí, 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 sí.
Què llegeixes? Com va ser aquesta història?
Esteu molt ben informats.
Bueno,
en efecte.
És periodisme d'investigació des del sofà, bàsicament. És el que fem aquí.
Doncs, en efecte, el fòrum quellegeixes.cat era un fòrum de la Institució de les Lletres Catalanes i va ser com la meva primera comunitat lectora. I organitzàvem moltes activitats, concursos, i van fer un concurs de videorecomanacions, quan el fenomen booktuber jo s'estava començant a aprendre a voler Igualada. I em vaig descobrir que m'agradava això de posar-me davant de la càmera. Jo sempre he sigut, sí, jo sempre he sigut molt teatrera, eh?
Sí?
Sí, de petita, jo feia els meus propis informatius, eh?
Amb,
sí, de petitona.
Per qui els feies, per aquí?
No, per casa meva, per els familiars, però feia els meus propis informatius, feia vídeos amb stop motion amb les meves nines, feia vídeos amb les meves gossetes i les doblava. En fi, que sempre m'ha agradat molt el món audiovisual.
Ja
i,
sí,
i va ser com, ostres, és la manera idònia de barrejar literatura i el món audiovisual. I va ser, pum, és perfecte, soc booktuber.
I la idea aquesta de crear un canal per fer la divulgació dels llibres, com et ve?
Doncs va ser, perquè primer, com molt bé heu dit, vaig participar en aquest concurs de quellegeixes.cat i després també Biblioteques de Barcelona va organitzar un concurs que es deia Recomano llegir. I allà sí que vaig veure que, ostres, era una comunitat molt potent la dels booktubers. Jo fins ara tenia un blog, com heu dit, que es diu Paraula de Misha, i clar, m'havia adonat que el boom dels blogs ja havia passat i que els joves estaven a altres plataformes. Igual que ara potser estan més a Instagram i més a TikTok, que per això també m'he creat comptes allà i segueixo parlant de literatura també en aquestes xarxes, no? I va ser com, ostres, si vull estar on hi ha els joves i parlar amb ells sobre les coses que m'apassionen, haig d'estar també a YouTube.
I una cosa, creus que, per tant, les xarxes socials i la literatura poden conviure? O sigui, les xarxes socials estan, han aconseguit fer de pont cap a la literatura o estan una mica en la lluita de veure qui es queda?
És un bon apunt, perquè en principi, no, Carla, si penses en xarxes socials i lectura, sembla que sigui un món una mica contradictori.
Sí, sembla que s'hagin de confrontar, sí. Però precisament els creadors de contingut com els booktubers volem reivindicar que és tot el contrari. Han de conviure, poden conviure i casen a la perfecció. Al capdavall, les xarxes socials són una eina que potencia l'experiència de la lectura. Jo sempre dic que la màgia de llegir és poder compartir el que llegeixes i les xarxes socials ens acosten. De fet, heu parlat de que els booktubers... M'heu definit, per exemple, com a influencer. Però hi ha un periodista i professor que es diu José Miguel Tomasena, que va fer un anàlisi també sobre booktubers i va arribar a la conclusió que més que influencers, que al final un influencer és com un altaveu, que només no s'adreça a una comunitat i no rep cap feedback, els booktubers, els creadors de contingut literaris, són més aviat comunicadors, perquè creem comunitats, volem també escoltar el que parlen els altres. El capdavall és una manera de democratitzar la lectura.
Hem de comiar... Bueno, no sé si has de sortir ja, Carla, perquè Carla ens ha de fer un butlletí a les 9, tot això. La tenim explotada aquí a Camins, però Ferran m'ha advertit.
No, però ja saps que m'agraden molt aquests espais. Ai,
55 ha de sortir i no sé si has de marxar. Vols fer-hi una darrera pregunta? Vinga.
Sí, una última pregunta.
Vinga, va.
Una darrera pregunta així ràpid i si no ja m'escapo. És també de... tu com a protagonista també de tot aquest moviment booktuber, com creus que d'important és que hi hagin aquestes figures? Creus que realment es crea més interès en els joves gràcies a aquest tipus de contingut a la xarxa?
Jo crec que sí. Jo crec que demostrem que la lectura pot ser una cosa actual, fresca, divertida, que podem... que és tan vàlida com qualsevol altra forma d'entreteniment, no? Que és el que et comentava a l'article. I precisament per demostrar això, l'any 2021 vaig fundar junt amb altres joves lectors una associació sense ànim de lucre que es diu Associació de Joves Lectors Catalans,
sí.
I que vol promoure la lectura entre els joves i demostrar això, no? De que els joves sí que llegim i de que es poden fer activitats per fomentar la lectura pensades per i per a joves.
De fet, en aquesta associació de joves lectors teniu moltes iniciatives. Mm-hmm. Una d'elles són les jornades de joves lectors i el vermut literari.
Correcte.
Ens el pots presentar
sí,
una mica?
Sí, tenim les jornades de joves lectors. Són unes jornades, com molt bé dius, amb taules rodones, activitats, jocs que fem cada any a l'estiu. Mm. I és un punt de trobada per a joves per desvirtualitzar-nos. I, per exemple, el vermut literari és un podcast que fem per parlar també de forma desinvolta i molt amena sobre literatura.
He de dir que els podcasts literaris
estan en auge, eh?
Jo soc consumidora.
Ets consumidora?
Són genials. Són genials. Parlar de literatura de manera distesa, us recomano moltíssim. De veritat.
Doncs feta la recomanació, segurament que sí, perquè a més l'entusiasme que transmiteixes, Misha, és brutal. Has pensat escriure alguna novel·la?
Ui, tant! Jo des de petiteta sempre... Un dels meus somnis és escriptora. Ja veurem si ho aconseguim.
Acomiadem a la Carla, que va de l'estudi 1 a l'estudi... A quin estudi vas, Carla?
Vaig al 3.
Al 3.
Ai, Carla, ha sigut un plaer.
Està el per mi també. Gràcies, Carla, per fer-nos aquesta...
A tu, Rafa, aquesta... i a tu, Misha, sobretot.
Convidem a Carla, però ens quedem encara un minutet amb la Misha abans. O sigui, em deies que tens aquesta inquietud. Tu creus que l'ho portaràs a terme o què? D'escriure.
Oh, i tant. El que passa és que començo molts projectes i després no els acabo. M'haig de posar...
T'has de centrar.
Sí, exacte, Misha, t'has de centrar.
Perquè et ves amb moltes iniciatives
sí.
i la escritura jo crec que requereix una mica de concentració. Mm-hmm. Una mica. Escolta, i una darrera pregunta que estava pensant, clar, jo et veig molt amable, supercomunicadora, enganxes realment en la teva manera de comunicar. Quan fas a lo millor una recomanació de llibres, mm-hmm. també fas crítica o només...
Sí, per descomptat.
I de vegades has dit aquest llibre, si esteu a 20 quilòmetres mm-hmm. millor...
Potser no amb aquestes paraules. Jo crec en la crítica constructiva, que és la que els autors i les editorials realment agraeixen. Sí. És més, i de més sempre m'agrada puntualitzar, que potser a mi no em pot agradar un llibre, però potser altres lectors i lectores sí. Així que per a gustos colors. Hi ha moltes maneres de dir que un llibre potser no és per a tu, però uh-huh. que segur, perquè jo sempre crec, això sempre ho dic, hi ha un llibre esperant a tothom.
Quin llibre et recomanes per aquest Nadal? Va, un parell de recomanacions.
Un parell de recomanacions. Doncs us recomano moltíssim, moltíssim El nàufrag feliç, de Ramon Folch i Camarassa, que ha reeditat Bien Edicions a la seva col·lecció de petits plaers. Una història deliciosa, deliciosa. I com sempre, m'agrada reivindicar també un dels meus escriptors preferits, que és Sir Terry Pratchett, que el tenim en català gràcies a l'editorial Mai Més. I ara acaba de sortir la seva biografia, perquè tenia una vida fantàstica.
Et diré el llibre del qual estic jo enamorat.
Aviam, digues.
No et sorprendrà, perquè és un clàssic, però és La sombra del viento, de
Carlos
Castro. Aquest llibre jo me'l llegeixo de tant en tant mm-hmm. i torno a emocionar-me.
Doncs si t'agrada Patrick Rothfuss, has de llegir Terry Pratchett amb les seves obres de fantasia, humor i crítica social.
Fantàstic. Misha, booktuber i mil coses més, divulgadora de la literatura i de consumir literatura a les xarxes i aquesta iniciativa també de la lectura per als joves. Moltes gràcies per visitar-nos.
A vosaltres.
I bons ànims i a continuar amb aquest entusiasme.
I bones festes.
Igualment. Per tu. Nosaltres que recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que, com Carmen Lomana, admira moltíssim, Kilian Mbalé, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas per Juventí Balcells a la redacció, La nostra segona vida, la virtual és a les mans primoroses de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. La barra brava Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida Carla i Pere en versió butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, pels del directe que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres a aquesta hora. Exactament, farem Camins. Cuideu-vos.